IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Les persones sempre han explicat contes. Molt abans que la humanitat aprengués a llegir i a escriure, tothom escoltava contes. Hi havia narradors que els explicaven millor que uns altres, és a dir, que la gent els creia més les seves mentides. Günter Grass.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Llegir contes és una activitat que sovint associem als infants, tot i que de contes n'hi ha de moltes castes.
Et cert, Irene, n'hi ha de tots colors i en trobam en els llocs i de les maneres més inesperades. Una bona demostració d'això és el nostre tema de partida d'avui.
Exacte, un poble de contes amb habitants aficionats a les històries i racons plens de misteris i sorpreses. Ho descobrim.
Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
Muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Annalie, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí.
Radio Futura contava la història que va escriure originalment Edgar Allan Poe sobre Annabel Lee en aquesta cançó. Les narracions, els contes, les llegendes formen part de la nostra història, informen, reivindiquen i sobretot entretenen. N'hi ha a totes les cultures i de tot tipus, com aquesta, cantada però també dibuixades, interpretades i sobretot contades.
Ja veig per on vas, vols que te conti un conte?
No pensava en això, però ja saps que m'encanta que me contin contes.
Ja estic preparadíssima, ara te'n contaré un. Estic L'Express i és d'en Pere Caldés. Ningú no solia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que allí no hi havia hagut mai ni vies ni estació. Què t'ha semblat?
Molt curt.
És curt però és intens, és un conte. N'hi ha de moltes castes, ja ho han dit en el principi.
Com veus, la cosa anirà de contes. Així que avui parlarem del Festival Internacional del Conte Contes Porles, que aquest cap de setmana celebra la seva segona edició amb unes dades sorprenents. 90 activitats enfront de les 58 de la primera edició i gairebé un centenar de voluntaris en un intens cap de setmana, el del 2 i 3 de maig. Ens acompanyen ja Mar Rayó i Albert Catalán, membres de la comissió organitzadora del Contes Porles. Mar, Albert, bon vespre.
Bon vespre.
Bon vespre.
Per aquells que no coneguin el Festival Contes Porles, què els explicaríeu que és?
Bueno, el Festival Contes Porles és fonamentalment el que diu el seu títol, és un festival del conte fonamentalment basat en l'explicació directa, la narració oral, o sigui, persones que passen gust d'explicar un conte, com s'ha fet al llarg de la història de la humanitat, però també hem volgut combinar-ho amb altres expressions, doncs, de tipus artístic, teatre, cercaviles, menjar, excursions, etc. És a dir, que és, són totes les combinacions possibles del conte, però l'eix fonamental, evidentment, és aquest. És el gran protagonista del festival. L'altre protagonista, la parella, diguem, de ball, és el propi poble, l'escenari. És un poble de la Serra de Tramuntana, que és un entorn, jo diria, meravellós, màgic fins i tot, per encabir precisament aquest tipus d'activitat. I dic que és els protagonistes no només perquè és el lloc on se fa el festival, sinó precisament perquè tots o una gran part dels seus habitants s'impliquen activament, no just com assistents, sinó participant, explicant ells mateixos contes, deixant casa seva, cedint a seus locals comercials, etc., perquè se facin activitats d'aquest caire. Per tant, és tot una moguda, com podríem dir, a la qual el conte és el protagonista, però l'entorn i la gent que hi viu és realment el gran protagonista.
Aquest és un dels aspectes més sorprenents d'aquest festival, d'aquesta iniciativa, i és que organitza gent del poble i s'organitza per una associació sense ànim de lucre, totalment voluntària. És una feinada, estan parlant de 90 activitats, la primera edició dels Contes Porles va tenir més de 4.000 persones que assistiren, les previsions per enguany crec que apunten a que se superi aquesta xifra de visitants. com se fa tot això? Perquè la gent que ens està escoltant dirà, això és una feinada i per amor a l'art. Per què han de fer contes porles?
Per amor a l'art.
No hi ha una altra resposta.
Bàsicament perquè bueno, la gent que ens implicam amb això, perquè passam gust de fer-ho, perquè pensam que ens hem de moure en favor de la cultura i que en els temps que corren l'única forma de promoure una cultura, i a més una cultura independent, espontània, arrelada, popular, etc., és d'aquesta manera.
I per què es contes?
Perquè els contes, home, perquè com bé heu dit al principi, pues els contes formen part de la història de la humanitat. Abans de que sabéssim llegir i escriure, com diuen Gunter Grass, nosaltres ja explicàvem, els nostres d'on passat ja explicaven contes, no? La nostra cultura, qui és que, de la gent que ens pugui estar escoltant ara mateix, qui és que no ha llegit o escoltat o li han explicat de petits contes? Jo crec que si hi ha algú que estigui en aquesta situació hauria de cridar immediatament a la ràdio perquè l'haurien d'entrevistar, de quina espècie d'estranya persona és, no? No té fronteres el conte, això ho diu en Justin Gardner, no? És a dir, que més enllà de les divisions polítiques, culturals i històriques, hi ha un llenguatge universal que ens uneix, que és el conte. I a vegades m'agrada imaginar que enmig d'un conflicte, d'un gran conflicte, un enfrontament armat i cruel, de sobte començessin a sonar uns grans altaveus, i a través d'aquests altaveus, en una llengua que els dos contendents entenguessin, començessin a explicar un conte. Estic segura que se paralitzaria l'acció.
I Marc, per què Esporles? Per què se situa el conte Esporles en aquest indret?
Esporles és un lloc, com bé deia en Albert abans, que està en una zona molt vella, no? I també reunia tota una sèrie de característiques que potser no reunia en altres poblacions. Primer, que estava proper a la ciutat, però tot i estar proper a la ciutat ja està centrada de lo que seria la Serra Tramuntana. És un lloc, és un poble on jo penso que només una iniciativa d'aquestes característiques, allà on hi ha tanta implicació de tanta gent del propi poble, seria possible, no? És un poble que té una llarga tradició amb participació ciutadana, on la gent s'engresca molt fàcilment, on a més quan s'engresca ho fa amb il·lusió, on és capaç de comprometre-se amb un projecte durant mesos i mesos, no?, per fer-lo realitat. I això pensam que, home, podria passar, perquè hi ha altres poblacions que també tenen aquesta tradició, però Esporles ho és especialment, no? També va ser perquè en fer la proposta d'aquest projecte se va presentar juntament amb altres projectes, la població va triar-lo, o una part de la població va triar-lo com un acte per fer, com un event per fer, no? I va ser un compromís que va assumir la població com a propi i per tant era com una obligació portar-lo a terme, no?
Aquesta és la segona edició del Festival Contes Porles. Quines novetats hi hauria per aquells que mos escolten i anaren en aquella primera edició? Hi ha algun canvi que destacaríeu?
Sobretot això que m'ha comentat ja, el fet de que hi hagi quasi el doble d'activitats que la primera edició. Hem augmentat també activitats que ja en fèrem en la primera edició, però enguany encara en feim més activitats de carrer. Tenim tota una sèrie de... també hi ha més exposicions que el primer any, que també recomanarem que la gent vagi a veure. Jo penso que sobretot és que això, quasi gairebé hem duplicat l'oferta, no? I també és cert que la fórmula del primer any ja estava molt ben pensada, creiem, perquè l'èxit que va tenir en certa manera ho demostra, i era bo d'agafar-la i simplement afegir-hi millores, no? Però que realment ja era prou bona aquella fórmula.
Molt bé. Ja tenim al telèfon Ernesto Rodríguez, ell és el director del Festival Internacional del Cuento de los Silos a Tenerife i és justament el que va inspirar el Conte Esporles. Hola, Ernesto.
Hola, ¿qué tal?
Vuestro festival está a punto de celebrar su vigésima edición. ¿Y cómo es el Festival de los Silos? ¿Cómo nació?
Bueno, nació porque soy de los Silos, soy de ese pequeño pueblo, y quería remover un poco las conciencias de la gente que estaban demasiado dormidas, ¿no? Creo que un festival puede aportar muchísimo a una pequeña población, y la idea fue aportar un hecho cultural que removiese el pueblo bastante, y creo que lo hemos logrado. Después de 20 años aún no hemos podido conseguir todos los objetivos que tenemos planteados, pero sí hemos conseguido que la gente se fije en un pueblo que durante unos días toda la isla vive para ir a esa pequeña población. Estamos jugando con unos 20.000, 25.000 visitantes en 4 o 5 días, y eso hace que, digamos, que las miradas caigan sobre ese pueblo, pero sobre todo para mí ha sido un remover la animación lectora, el mundo del libro, hacer que también una feria de libros que hacemos dentro del festival tenga bastante importancia, tenga bastantes ventas, se muevan muchísimas editoriales. Es una feria también particular porque pretendemos que en la feria se lea, no solamente se compre, si quieren comprar, que compren, pero lo importante es mover el libro, hacer que la gente se acerque y que la gente descubra, pues, el placer de estar con los libros o de escuchar cuentos.
Ernesto, estamos hablando de... Te estaba escuchando mientras decías todo esto, y es que tenemos aquí a Albert y a Mar, que están aquí todos emocionados porque están a punto de vivir la segunda edición del Festival Contes Porles, y cuando te han oído que había 25.000 personas que asistían al festival, se han puesto las manos a la cabeza, como decir, socorro. Nosotros en la primera edición tuvimos 4.000 y encontramos que era mucha gente. Aunque es verdad que son 2 días y vosotros hacéis casi una semana, 5 días. Sí. ¿Cuál es la conexión entre Los Silos y el Contes Porles?
Yo creo que hay bastante conexión. Yo creo que, bueno, tengo mucha ilusión por conocerlo in situ, pero hablando con Mar, y bueno, creo que han surgido muchas ideas paralelas, ¿no? Y que el hecho de hacer algo con una idea, de hacer algo importante, ¿no? En un lugar pequeño, es ya una conexión bastante grande. Sí. El usar también como decorado todo el pueblo, el usar como lugar donde suceden las cosas todos los recintos, no esos recintos oficiales a los que estamos acostumbrados, sino que un patio, en un rincón, en una calle, en un parque, puede surgir el arte, puede surgir la literatura. Yo creo que hay bastante conexión y que hay bastantes puntos en común. Sí. Me alegra muchísimo.
Mar, porque el Contes Porles té molt a veure en Los Silos.
Sí, bueno...
Va ser l'element inspirador per en contar aquesta història.
Sí,
va passar?
Lo poden contar. Un any, acompanyada, vaig viatjar a Los Silos i vaig conèixer en Ernesto i el festival que ell dirigeix. I la veritat que va ser un enamorament, un amor que vaig tenir amb aquest festival. I jo tornava cap aquí pensant,
clar, cosa.
A Mallorca això no existeix, en narració oral, en contes no existeix. I ells ho feien tot tan guapo i era tot tan divertit i feien una feina amb tant d'amor que bueno, era difícil no quedar seduït per aquesta proposta. Aleshores, bé, després, una vegada arribada a Palma, ho vaig parlar amb Albert, i Albert va fer totes les passes pertinents perquè això fos possible.
Va dir, podem fer esporles.
Sí, sí.
I a partir d'aquí són els contes esporles.
Però és cert el que diu Ernesto, i nosaltres li agraïm això, que de fet els contes esporles va néixer allà. I si no hagués estat per lo que nosaltres vàrem veure a Los Silos, això no hauria nascut, ni seria lo que és. Per tant, les connexions són absolutes i directes. Sí, sí.
En este caso hay que decir, Ernesto, que tú conoces el festival, pero todavía no lo has visitado, porque se hizo la primera edición en el 2013 y la primera vez que vas a venir va a ser ahora, en el 2015. Y además vas a participar con una conferencia y también contando un cuento. El hecho de que te guste cortar cuentos, de que cuentes cuentos y de que estés implicado en montajes de actividades vinculadas con las narraciones, ¿tiene que ver mucho en impulsar un festival como el de Los Silos? ¿Tiene que ver mucho con algo que nosotros, con la versión que tenemos aquí, que es el Contes Porles?
Sí, yo creo que si no hubiese contado cuentos, a lo mejor no me hubiese decidido, ¿no? Fui conociendo narradores, fui visitando festivales por América donde me invitaban, y siempre despertaban en mí las ganas de poder ofrecer en Tenerife algo, de poder traer a la gente que a mí me dejaba encantado escuchándolos. Y gracias a que me dediqué a contar, pues pude dar ese paso. También, digamos, me ha hecho experimentar mucho más con el mundo del cuento, el hecho de poder ir haciendo fusiones de cuentos y comida, de cuentos y música, de cuentos, y buscar siempre caminos diferentes, porque yo creo que un festival debe estar siempre vivo, un festival debe estar siempre sorprendiendo al espectador.
Porque, Ernesto, ¿ha cambiado mucho este festival desde el principio, ahora que han pasado 20 años?
Sí, ha cambiado, yo creo que sí, ha cambiado, sigue la misma línea, pero cada año hemos intentado, ahora estamos experimentando mucho con toda la parte didáctica de la literatura y ofreciendo muestras de trabajos que se hacen en escuelas sobre animación lectora. Andamos unos días en el festival para promover toda esa parte, mucho más de enseñanza. Hemos firmado también convenios con la universidad y alumnos de prácticas de magisterio hacen las prácticas en el festival en vez de en una escuela. Creo que son pasos bastante grandes para un festival y sobre todo para afianzarse como proyecto cultural serio, ¿no? No es un mero entretenimiento, sino que queremos ir más allá y que queremos establecer un compromiso muy fuerte con nuestra sociedad.
Queda claro, Ernesto. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el Contes Porlas.
Nos vemos. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias,
Ernesto. Un saludo, Ernesto.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Adiós, gracias. I saludam ja Marga Vinyes, ella és il·lustradora. Marga, bon vespre.
Hola, bon vespre, Rosa.
Na Marga ha estat una de les il·lustradores del decàleg dels drets universals dels infants, a escoltar contes. Com ha estat aquesta experiència, Marga?
Mira, una experiència ben maca. La veritat és que quan Marga i jo va convidar en el clúster de còmic i Nous Media de Mallorca, no ho varen dubtar ni un moment. Tots varen dir que sí, que fins al punt de que el decàleg són 10 punts i n'hi haurà que se repetiran perquè tots els membres s'hi han abocat amb molta il·lusió.
S'ha de dir que aquesta és una de les iniciatives que té a veure amb el món expositiu d'aquest festival. Ho dèiem abans, el festival Contes Porles conta contes, però conta contes de moltes maneres. I una manera de contar contes és il·lustrar-los. I en aquest cas, a més, forma part d'una exposició que reflexiona sobre una declaració que a mi m'agradaria, Marc, que mos explicassis un poc de què va, perquè estan parlant del decàleg dels drets universals dels infants, escoltar contes, que crec que és una iniciativa...
És un text, això és un text que circula per la xarxa que existeix el text des dels anys 70, va néixer per Sud-amèrica, i és un text que circula i que els narradors i altres i bibliotecaris i el més això hi tenen accés, no?, d'una manera lliure, diguem-ne. I m'ho semblava interessant, ja que existia, adaptar-lo en els contes porles, per això, i adaptar el text en el català i fer-hi alguna cosa perquè la gent que vengués en el festival, també amb aquesta intenció educativa de que parlava en Ernesto, perquè també la tenim en el festival, no? Per això feim conferències i tallers de narració, incloure tot això perquè la gent conegués aquest decàleg, no? I demanàrem a Rosa Maria Colom, l'escriptora, que ella fes aquesta adaptació d'aquest text i vàrem pensar que guapo seria que, a més, hi hagués aquesta altra visió, que era a través de l'il·lustració, perquè entenem que l'il·lustració també és un llenguatge de narrar, no? Un llenguatge per narrar i per contar.
I per això, a través del clúster, vareu convocar diferents dibuixants. Crec que són 15 dibuixants que han participat en aquesta iniciativa. Marga, quan t'arriba aquesta proposta i t'he dit que has d'il·lustrar un dret que forma part d'aquest decàleg, que en aquests nits tenen dret a que els hi contin contes, bàsicament aquesta reflexió que se fa durant tot aquest decàleg, que com ho il·lustrem en això, com ho fem?
Sí, jo vaig triar el punt 3.
Quin és?
Diu, per les gens immutables del destí, tots els infants del món tenen el dret d'escoltar els contes i les rondalles asseguts a la falda dels seus avis, un lloc especialment encisador. I continua dient aquells nins i nines que per diferents motius no tinguin els avis a la vora, es poden permetre manllevar algun als altres infants que gaudeixin dels quatre. Per contra, els avis sense nets, a qui explicar contes, o els que tinguin juny o que s'hagin fet grans, són ben lliures d'acudir a escoles, parcs i places públiques per embadalir altres infants amb tot el que ells saben i escoltaren de petits. I bé, jo som mare, tinc dues nines, tinc nebots, i per a mi ha estat una experiència molt maca perquè, clar, hi he ficat molt de la meva la meva vida personal i, per exemple, la que surt és mo mare, el conte de tots els seus nets, i surt un moixet també per donar aquesta idea de que tothom és benvingut, no?, escoltant conte.
I Marga, fa la impressió que el còmic, la il·lustració, que la narració a través d'imatges viu un bon moment, no? Premis, dibuixants que fan feina per grans marques de còmic americanes i franceses, és així?
La veritat és que aquí a Mallorca tenim un planter fantàstic de dibuixants i molt bons, és vera. El fet de cara paresqui que està més en auge, com dius tu, jo penso que aquí també hi ha fet molta feina el clúster de còmic i nous mèdia de Mallorca, perquè a través del còmic Nostrum mos han donat més a conèixer, no? Hem fet més còmic renou i sí que és de veres que, però vamos, que hi han estat sempre aquest dibuixant, però ara mos han juntat, forces i energies, i la veritat és que s'està notant, sí.
Marga, moltes gràcies, no t'enredant més, que sabem que ara estàs un poc compromesa, però m'ha compartit aquesta experiència, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, Marga.
Adéu, gràcies.
Marga Vinyes és una de les 15 persones, dels 15 il·lustradors, dibuixants que han participat a través del clúster il·lustrant aquest decàleg, que se podrà veure en forma d'exposició, sí, a la fàbrica.
A l'edifici de la fàbrica.
Només els dos dies del festival.
Sí. Només els dos dies. Per tant, s'ha d'aprofitar.
S'ha d'aprofitar.
D'anar-hi entre conte i conte, aprofitar la visita.
Hi haurà altra participació, diríem, d'activitat artística, des d'un taller d'estampa contes, en Max, que farà un taller de còmic també al llarg d'aquest festival. I també volíem aprofitar per saludar una persona que participarà activament en aquest festival, que ja va participar en la primera edició, que és algú que té moltíssima experiència en el món dels contes, és en Pep Durant. Ell es conta contes, es llibreter, va ser un dels fundadors l'any 75 de la mítica llibreria Robafaves de Mataró, i se defineix ell mateix com a traginer de contes. En Pep Durant, vos està escoltant ja a l'altra banda del telèfon. Bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Sí, a vosaltres.
Tu vas ser un dels atrevits, Pep, que va participar en el primer Contes Porlet. Se'ns sap ben bé què era, perquè era la primera vegada que se feia i era un poc experiment. Quina va ser la teva impressió d'aquest festival?
Podria ser un experiment, però era com una explosió de color, de, no sé, d'emoció, de vida en el carrer i entre la gent. Per mi va ser una experiència molt agradable i molt lluminosa.
Com de...
En Pep té una llarga experiència de contes i de com aquests poden influir, no?, una mica en els infants i també en els, sí, en els adults, estimulant la seva curiositat i acostant-los a la lectura. Contar contes... Sí. Sí. És alguna cosa més que entretenir, tot i que també serveix per entretenir, veritat, Pep?
Mira, jo em dedico fa molt temps a explicar contes. Primerament vaig començar per interessar per als llibres, i perquè m'adonava que siguin llibreters i explicava contes o explicava els seus continguts, la gent li interessava allò que hi havia tancat en els contes. Però... ja molt, bueno, després de molts anys de fer-ho, i ara ja n'estic totalment convençut i és la meva pràctica en aquest moment, m'adono que els contes són com una manera de poder-se obrir i de connectar-se per dins i de conèixer i de poder trobar referents en un mateix. Per tant, no només és entretenir-se, evident, tots ens entretenim constantment en la vida, diríem, tot és un entreteniment, perquè en el fons hem vingut aquí a experimentar la pròpia vida i a conèixer-nos. I els contes tenen aquesta virtut de saviesa, de portar-nos cap a dintre nostre i de conèixer moltes coses de nosaltres a dintre i de nosaltres envers el món, perquè és com un crisol d'experiència de tots aquells que han viscut abans que nosaltres i utilitzen els contes com per comunicar això que han descobert.
S'ha de dir que en Pep Durant participarà en aquest festival Contes Porles, contant contes, però també fent un taller de, sí, contes que està enfocat, i això mos agradava molt, especialment a bibliotecaris i mestres, però encara que està obert a un públic en general, té aquest enfoc cap en aquest sector. No sé si perquè són sectors especialment importants per fer servir els contes i acostar els infants, els joves, en el món de la literatura.
Sí, evidentment, perquè... els llibres, la literatura, la narració, l'explicar-nos a nosaltres, diguem, aprendre o donar-nos compte de com constantment utilitzem la narració per contar-nos, no? O sigui, per veure com som, per mostrar-nos als altres com som. I és com explicar-nos la nostra pròpia història amb els contes narrant. És clar, evidentment, tant els mestres com la gent que treballa amb llibres i amb literatura és important, però els pares és important, i qualsevol persona que pugui donar-se de com tenim aquesta capacitat de narrar-nos, de narrar i de narrar-nos a nosaltres. Llavors, és el taller es tracta d'això, de trobar en cada un la seva dimensió narradora, o sigui, de ser conscient del potencial que tenim per poder explicar-nos i explicar, i tots tenim aquesta capacitat. Uh-huh. És una capacitat de comunicar-nos, o sigui, en la ràdio esteu fent això constantment,
sí,
no? És narrar, no? Narrar les coses que passen a l'entorn i donar la possibilitat a la paraula com per poder explicar tot el món que ens envolta.
I a més, Marc, heu juntat en Pep Duran en una taula rodona potent, perquè en Pep Duran, Ernesto, que acabàvem d'escoltar explicant-nos com funcionen los silos,
i na Mercè Escardó,
sí, que va ser la impulsora de Can Butjosa, una biblioteca de referència a tot el país, i que a més ve aquí per primera vegada també a experimentar els contes porles. Va, una taula rodona.
Sí, potent. Clar, és que nosaltres quan fem les coses les fèiem així.
La mar, ja ho veig.
Pep, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens veurem molt aquest bé. Cap de setmana al Contes Porles.
Tinc moltes ganes de venir-hi.
Bé, fins ara.
Gràcies.
Adéu,
Pep.
Gràcies a vosaltres.
I d'un veterà al Contes Porles a una nova incorporació. Carlos Aloy. Carlos, bon vespre.
Hola.
Aquesta és la primera vegada que vens al Contes Porles. No sé si estàs preparat.
Sí, dona, sí. Estic preparat, sí.
I aquest... En aquesta edició del Contes Porles faràs contes gore catalans per joves i adults. Fan molta de por, aquests contes?
Depèn.
Què vol dir això?
Depèn de la persona que escolti. Això que deia el Pep, que va dir el Pep, no? De la persona que escolti. De narració necessita dues persones. Una que faci una narració, que és el que fem tots constantment, això que deia ara, explicar la nostra vida, la nostra història, i una altra que l'escolti. Quan aquesta narració arriba amb una persona que la qual la commou d'alguna manera, pot fer molta por, sí.
I hi ha tradició de contar contes de por? Perquè jo això dels contes de por ho associa a anar d'acampada i que te conten allò de que venia un pastor alemany i no sé què passava, que era com una cosa supergore horrorosa i la gent no podia dormir. No ho sé.
Bueno, els contes, la narració entre els relats, expliquem tot el que tenim tots plegats. I al final, al cap i a la fi, tots tenim una por, que és estar sols. I la por aquesta d'estar sols és la por estar malalt i la por morir-nos i la por que no mos estimen. Si ens estimen i no estem sols, doncs no tenim por. Hi ha personatges que estan sols i fan por, clar que sí que fan por. Fa por la situació aquella. Si la persona que escolta empatitza amb el protagonista i s'acosta amb ell i a les seves sensacions i... Sí que té por,
Carles, ets versàtil a l'hora de contar contes, he vist, perquè contes gore, fas vermut de contes i també contaràs contes salats sefardites. Què són? Sí.
A veure, els contes salats sefardites són salats sefardites, que són els jueus, la Mallorca, les xuetes, els sefardites que han estat els jueus que vivien a la península i aquí, van marxar, no? Quan van marxar el van fer fora, vaja, pobrets, es van trobar que anaven donant voltes pel món i agafaven, arroplegaven paraules d'arreu. Quan van passar per França van recollir la paraula sal, que vol dir brut en francès. I per ells era cuentos salados. Un conte salado és un conte brut, com aquí donen els contes picants, doncs per ells eren els salats.
O sigui que seran vers aquests.
Sí, és un verd pàl·lid,
Bé, és un verd suau.
És un verd color tieta, sí. Són verds. Sí, no espereu aquí grans...
Les sombres de grey no són.
Les sombres de grey, però... D'acord. Una mica més fort que les sombres de grey.
D'acord. Molt bé, Carles. No desvetllem res més, esperem aquests contes porles i seguirem de prop aquestes activitats que hi ha en aquesta gent, tres activitats d'aquest contes porles d'enguany, com tenen la presència d'en Carles Alcoi. Moltes gràcies d'haver compartit aquest temps amb nosaltres, Carles. Fins la setmana que ve, fins aquest cap de setmana.
Fins aviat, sí.
Adéu.
Adéu, fins ara.
Ja no mos queda gaire temps, Irene.
No, això s'acaba.
Jo esperava que me contessis un conte.
Jo esperava que me'l contessis.
Jo ja l'he contat. Només mos queda que agrair a en Mar i en Albert que avui mos hagin acompanyat, en Mar Rayó i en Albert Catalán, que mos han contat alguns detalls, ell i la resta de persones que mos han acompanyat sobre el conte Esporles, que se celebra aquest cap de setmana, dia 2 i 3 de maig, comença el mes de maig, ple d'energia i de narracions, serà un mes de maig complicat.
I convidar a tots els oients, no?
A que hi vagin.
A que vagin al conte Esporles aquest cap de setmana.
Alguna recomanació per la gent que hagi d'anar allà?
Que vinguin.
Que vinguin entens, que se'n mirin bé el programa.
Que comprin entrades. Que no
que
vagin.
Que s'ho passin molt bé. Gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Gràcies.
IB3
Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Anem, primer va ser les 10 de la nit.
Sí.
Llavors és a les 11.
Uh-huh.
I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
T'he despert? Sí, i ara que estava somiant. Em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Au, ja.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
IB3 Ràdio, Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà.
I avui anem fins a la capital del reggae, a la llibreria Espirafocs d'Inca, i Anna Paula Vallriu. Paula, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui ens parlaràs de la novel·la Charlotte, de l'escriptor francès David Foenkinos. Relata la història de Charlotte Salomon, pintora alemanya morta a Auschwitz als 26 anys. Conta'ns una mica per què has escollit aquesta novel·la.
Ha estat una novel·la que m'ha agradat molt, perquè és una biografia, alhora és una novel·la i té un punt de poesia molt, molt marcat.
Perquè, de fet, així com està escrit el text, també és indicatiu d'una forma manera diferent de contar les coses, no, Albert?
Sí, és clar, és això el que m'ha sobtat d'ella. De totes maneres, jo d'en Foenkinos ja havia llegit altres coses i és un autor que m'agrada molt.
Què conta aquesta història?
Conta, sí, la història d'una lota nada a Berlín a l'any 17 en el si d'una família jueva. La pujada del nazisme i tota la problemàtica que viuen aquesta gent.
Paula, aquesta història fa referència als fets verídics, coses que li varen passar
sí,
a Charlotte, la protagonista.
Aquesta obra de més està, està a un museu, vull dir, se pot veure. Aquesta lota va viure 26 anys. A la seva família tenia a darrere una tragèdia molt forta, però que ella desconeixia. Era una família molt culta i en la pujada de règim nazi, clar, va viure l'exclusió, totes les seves esperances a poder-se desenvolupar com a persona, tant social com artísticament. Els seus pares, quan varen veure el caire que prenien les coses, l'enviaren a la Provença francesa, a cap seu per dins, i allà descobreix el gran drama de la seva família. La explica el seu per dins.
De fet, l'autor, no?, estava fascinat per aquesta artista, per Charlotte Salomon.
Sí, me sembla que sí, que va ser com una catàrasi. Allà troba una llum, uns colors, una altra manera de viure, i se posa a pintar, però d'una manera quasi compulsiva, podríem dir. Se casa amb un matrimoni de conveniència, perquè també se troba molt tota sola, i quan està embarassada és quan la fan presonera els nazis. I llavors ja comença tota la història de camp de concentració i la varen matar en 26 anys.
Aquesta novel·la ha guanyat premis importants,
sí,
com el Premi Goncourt.
El Premi Goncourt, sí,
i el Premi Renaud.
I el Premi Renaud, també, sí. És molt original. És un cant a la tendresa, a l'art, a la música, també hi surt la música. De fet, la seva madrastra era una gran cantant d'òpera, i en definitiva és un exercici literari molt original.
I encara que sigui una història una mica trista, diríem, a vegades que la gent quan sent que allò és un drama, que hi haurà una història...
Mira,
de re, no
ell,
la vol llegir.
Ella, quan la fan presonera, agafa tota la seva obra i la lliura dins una maleta i la lliura al seu metge. I li diu, aquí t'entrec la meva vida. És un cant a... tot el que li pot succeir, que és la seva obra, perquè el seu fill encara no ha anat, i evidentment la mataren embarassada, no va viure aquesta criatura, i la seva obra és el que perviu. El seu color, les seves formes, la seva manera de veure l'art, i això és el que mos ha deixat ella, a part de que en David fue aquí, nos hagi fet tota la seva, mos hagi escrit la seva història, així com ell l'ha percebuda, mos queda la seva obra.
I doncs quedem amb això, amb la seva obra i també amb aquesta novel·la Charlotte de l'escriptor Francesc Fuenquinós. Paula Bellriu, de la llibreria Espirafocs, gràcies per estar avui vespre amb nosaltres.
Vagi bé.
Adéu.
Vamos.
Com vas d'economia, Rosa?
D'economia fatal. Fatal en tot sentit.
Estaven sentint aquest principi, crec que molta gent haurà identificat d'on surt aquest fragment que acabem d'escoltar, perquè és molt representatiu de la pel·lícula que avui comentarem en l'agenda de Cine Ciutat, Anna Marta, que ja ens acompanya en aquests estudis. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Quina pel·lícula ens dus avui, Marta?
Si la gent l'ha vista, l'ha reconeguda. El Lobo de Wall Street, evidentment. I a més, tenen a dos actors on escap ara mateix. En Leonardo DiCaprio i en Matthew McConaughey.
Que en Matthew McConaughey té un paper petitet, però s'allueix.
Sí. Són 10 minuts, que estan, sí, 10 minuts que estan a punt de robar la pel·lícula en Leo, en Jonah Hill i a tothom.
Sí.
A més, és curiós perquè aquest gest que fa és una cosa que fa ell normalment per encalentir. I Leonardo DiCaprio el va veure i va dir, això ho hem de ficar a la pel·lícula, i mira, és una cosa...
Expliquen l'escena, perquè és que m'escolten, estan en un restaurant d'aquests de nivell, i estan allà en el restaurant asseguts a una taula, que a més sabeu que aquell és client habitual, el Matthew McConaughey, van tot vestits com executius de Wall Street, els venen allà, veuen no sé quant de combinats i tot això que fan, i de cop ell se posa a fer això, i en Leonardo DiCaprio l'ha de seguir perquè ell acaba d'entrar en aquella empresa i aquell li està donant consells de com avançar, de com créixer dins aquella empresa.
Sí, era quan en Leonardo encara era una persona honesta i senzilleta.
Exacte, i li comença a explicar, no, com viure a Wall Street.
Com
no?
viure a Wall Street i com quines substàncies i quines rutines ha de coir per aguantar ritme frenètic.
Que no sé si són gaire bons consells, Marta.
Jo crec que no ho són.
Almenys saludables, no.
De fet, li haurien de demanar Jordan Belfort, a men com li va anar, però sí, és molta droga, molta mala vida i molt d'enganar i de jugar amb els dobles d'altres sempre. No?
De fet, El Lobo de Wall Street és una pel·lícula recent dirigida per Martin Scorsese i basada en les memòries de Jordan Belfort, no?
Sí, és una pel·li... en Jordan Belfort, quan va sortir de la presó, perquè evidentment és un spoiler, massa greu, però el varen agafar i va passar un parell de mesos a la presó, va escriure una sèrie de ses memòries i just sortir de la presó les va llançar i la gent, bueno, era una... Random House tenia els seus drets i després en Brad Pitt i en Leonardo DiCaprio varen tenir com una lluita per aconseguir els drets per dur la història en el cine, i va guanyar Leonardo DiCaprio per $1 million, així que li va anar bé en Jordan Belfort en el final.
A més, s'ha de dir que en Jordan Belfort després s'ha dedicat a fer conferències de queixes com d'animar la gent que per ells mateixos poden sortir del seu problema, si avançar i créixer i tot això. És un personatge curiós i és el paper que fa Leonardo DiCaprio. L'adaptació és molt diferent, la pel·lícula del llibre?
De fet, no, no és diferent, perquè en Leonardo DiCaprio, per preparar aquest personatge, va fer feina amb, amb el propi Jordan Belfort, que la va, el va ajudar a preparar la seva característica, no, no tan física, sinó psicològica, i sí, diu que està contenta pel resultat, bueno, tot el que content que pugui estar, però sí, s'adapta perfectament. Perfectament, encara que hi ha coses que estan un poc matisades i un poc... suavitzades.
Imagina't.
Sí, perquè la realitat a vegades és un poc més dura, però sí.
Ha de dir que és una pel·lícula dirigida per Martin Scorsese. Aquesta combinació DiCaprio i Scorsese ja fa temps que dona bons fruits. Aquest és un d'ells, perquè va ser una d'aquestes pel·lícules importants que s'han estrenat recentment.
Sí, aquesta és la quinta col·laboració, i a la primera en Leonardo DiCaprio li va dir utilízame en Martin Scorsese i ho va prendre
a de la lletra.
Sí, 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 i varen fer 5 col·laboracions. Bé, varen fer L'Aviador i Shutter Island, que era L'Aviador un homenatge des d'Orson Welles a Hitchcock. Han fet moltes coses, per exemple Guns of New York, era una pel·li que pensaven que no se podria adaptar,
no va encantar.
Va dir, pues, en el Leonardo també va llegir guió i va dir avanti. Així que sí, és el seu, bueno, el que va fer amb en Robert De Niro des que va començar amb Malas Calles, Taxi Driver, Toro Salvaje, en Leonardo DiCaprio és el seu nou niño guapo, que diuen.
I anem a veure com començava tota aquesta història.
Anem,
vinga.
Vamos, véndemelo. ¿Qué? Véndeme el boli.
¿Puedo acabar? No he comido nada esta noche.
Joder. Enséñales cómo se hace. Boom, véndeme el boli. Fijaos, venga.
¿Quieres que te venda el puto boli?
Este sí que es mi hombre.
Este boli.
Vende lo que sea.
Hazme un favor, escríbeme tu nombre en la servilleta.
No tengo boli.
Exacto, oferta y demanda, colega.
¿Lo veis? Sabe crear necesidad. Conseguir que quieran comprar acciones. Convencedles de que las necesitan.
Ho diu el mateix Belfort, bé, en aquest cas interpretat per Leonardo DiCaprio. Es tracta de crear necessitats, no?
Sí, la publicitat, la televisió, jo crec que se tracta d'això. I el que volia fer en Martin era una espècie de conte amoral, sense cap tipus de moralitat, i és què som i com som quan sabem com crear dobbers i de qui agafar dobbers. I de fet diuen que, bueno, que els que estan estafats, ells volen ser els estafadors, és a dir, no hi ha cap tipus de moral ni de restriccions. I, bueno, sempre diuen que en Scorsese fa les pel·lícules amb molta passió i que sempre, bueno, que ha fet sempre el que ell volia. Ha aconseguit durant 45 anys tenir un segell molt, molt propi. De fet, va fer Infiltrados, va passar per Shutter Island i va fer Hugo, que és una pel·lícula infantil.
M'ha encantat, també.
Sí.
Ja és que som fan de les pel·lícules de Scorsese.
Se te nota. Però, clar, és una carta de molt cine.
Entre en Truffaut, Scorsese, només que Maduís...
No, però espectacular. Algun dia hem de parlar d'Hugo, perquè és una pel·lícula magnífica, sí, que a més recupera la història del cinema, Méliès, sí, va coincidir en l'exposició de la Caixa de Méliès, que era magnífica també, i tot era com
una exposició molt xula,
molt xula. I la combinació de la pel·lícula i l'exposició era espectacular.
És que ell tenia una filla de 12 anys a la seva època que va estrenar Hugo, i jo sempre penso quin luxe és poder fer sempre el que te dona la gana, perquè després va fer Lobo de Wall Street, que clar, és una cosa completament...
De fet, Marta, me sembla, no sé si ho he llegit o d'on m'ho he tret, però que diuen que Scorsese ha fet una pel·lícula de gran traient, no, el seu caràcter més juvenil.
Sí, diuen que és Scorsese en estado puro, perquè diuen que no se nota que du 45 anys fent pel·lícules, perquè és dinàmic, torna a les cloaques de les que va sortir, puja, canvia assassinats per drogues, però que és sempre el reconeixes, i és com ha tornat jove. Estem de sort, perquè tenint Scorsese actiu és com la gent que ens agrada el cine, és un luxe.
I perquè darrere d'aquesta pel·lícula, darrere del Lobo de Wall Street, tal vegada els diners, no? Els sous, els doblers, són el protagonista de tot, no?
Sí, és una pel·lícula que cap i la fi tracta d'això, de doblers, de es l'eix de la pel·lícula, perquè l'ambició te du a intentar aconseguir més dobbers i ja incorrir en la il·legalitat. Sí, és l'eix d'aquesta pel·lícula. Han canviat violència per dobbers, mantenint sexe i drogues, que sempre estan presents.
Té, a més, elements aquesta història molt atractius, perquè tots els personatges pràcticament són molt atractius. Hi ha personatges principals, evidentment, que criden molta atenció, però tot el que es mou al seu entorn, el policia, és diferent, el representant de la banca suïssa, tots els personatges que surten són personatges molt atractius. Jo no sé si això sortia a la història original d'en Jordan Belfort, però el que és cert és que la construcció final de la pel·lícula és molt potent.
Sí, probablement no sigui tan graciós aquest humor negre i àcid que veiem a la pel·lícula, que a vegades no sap si riure o plorar. explorar.
Sí.
Però és veure que en aquestes pel·lícules sempre hi ha protagonista i bueno, secundari, però que sempre tenen moltíssima importància. En els 70-80 va ser en Joe Pesci i aquí és en Jonah Hill, que és un acompanyant magnífic, sí, per Leonardo DiCaprio, que pareixia que era l'any que s'aduria a l'Oscar.
Però no.
Però varen plorar.
Quina injustícia.
Molt, injust. Molt. Varen plorar de matinada.
Jo som pro Leonardo DiCaprio.
Jo també, Rosa. Hem de fer algo.
Farem una plataforma de...
Per favor.
Sí, jo ric amb altres dues. És una bona pel·lícula i de Marta la recomanem.
Boníssima, molt boníssima. Bona. Tres hores de passar-ho bé, de patir, de... Sí, s'ha de veure.
Molt bé.
I del Lobo de Wall Street, no? De Martin Scorsese. Recomanada. Sí. Marta Pérez, gràcies per estar amb nosaltres un vespre més.
A vosaltres. Bon vespre.
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres.
Lloros, huesqui pollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del cap vespre...
La nostra Eivissa que no seria guapa, però aquí t'acotaran pinces. I això, a Eivissa, no mos agrada.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito,
la trituradora de l'actualitat.
Exacte. El fill,
sí.
Que fa feina,
sí.
Que no és catastro.
IB3 Ràdio.
I que si que no se't posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que ho punxes a barracuda.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Avui al Cercle Poètic ens acompanya Sebastià Perelló. Sebastià, bon vespre.
Bon vespre.
Sebastià va ser el reptat per el nostre convidat anterior, Miquel Àngel Lleuger, que va tenir claríssim que volia convidar en Sebastià a participar en aquest Cercle Poètic.
Sí, som molt amics.
I bé que tot d'una vares dir que sí.
Sí, sí, sí. Hem de fer cadena.
Idò, Sebastià, avui ens parles d'un escriptor que considera que el poeta és en si mateix una revolució.
Sí, Arnau Pons. Jo em vaig decidir per Arnau Pons per fer una cosa que habitualment no sol passar, que estigui un estricte contemporani. Tenim 3 anys, ell té 3 anys menys que jo, i no només per això, però que a vegades per ell que costa parlar d'un contemporani teu, que sempre vas a cercar glòries.
De fet, l'anterior havia estat Josep Carner, vull dir que...
I d'altra banda, vull dir, una manera d'investir escriptura i literatura des d'aquesta posició dissident i crítica que a mi m'interessa molt, una manera d'entendre la tasca de la llengua des de la crítica també, i vigilar molt sobre els mecanismes que actuen en la llengua, els mecanismes de la violència. Vull dir, això sempre m'ha costat molt a l'obra de Arnau Pons. A més, fa una poesia molt llunyana a qualsevol procés d'essencialització. M'interessa aquesta forma d'indocilitat que actuen els seus textos, m'entendre fins i tot el poema com un mecanisme d'observació, un mecanisme reflexiu, de una manera de mirar el món, un espai de vigilància i de penetració crítica, i allò que a vegades és més complicat, autocrítica. I això és el que m'ha interessat molt d'en Arnau, sempre.
Hem de dir, ho deia en Sebastià, que és un autor pràcticament de la seva generació. És un amic seu, crec que ho podem
sí,
dir.
Sí, clar que sí.
No? I a més, en Sebastià també, per exemple, aquí davant té un llibre que s'hi diu Desertar, crec, Sebastià, que també vares fer els pròlegs, introducció d'aquest llibre.
No, aquest llibre tenia una edició anterior, una autoedició en una època que en Arnau fins i tot arribant al punt de no, pràcticament de no editar en editorial catalana, sinó que s'autoeditava, i aquest llibre se'n va fer una edició molt petita, va desaparèixer, i a la reedició sí que li vaig fer una pila que me va demanar ell, i clar, vaig dir que sí immediatament, perquè considero que és un dels poemes en prosa realment més importants que s'han escrit segurament durant els darrers 50 anys.
Quasi res.
Jo, després d'això, no me queda altra cosa que dir-te si ens llegeixes alguna cosa.
Vos puc llegir l'inici.
Vinga.
No? Encetam i que el lector continuï. D'un epígraf d'en Antoni Bussà que diu així: finalitz la vida amb la boca closa, abans d'acabar la saliva escopirem el calze. Vengué un morent de sol i fou després en bar el seu així, un dia nou, ja no tan gris. Finalment havia arribat aquell nou dia per tal de tenir un or diferent dels altres. Potser per això ell, l'home que vivia dins un traç de la tenebra, s'havia despertat tan boca sec, estret de pit. Finalment sí, tan sec de boca i estret també de pit, es despertava. A fora la llum, i no només la llum, començava a desmimbar, i l'home que patia dins el cor del que era negre va veure com aquella brega dels retorns feia tornar a encendre el terreny fallat de la nit. Acabava de sortir d'un son d'alba infestat de crits, i ara, ben sec de boca i sec també de pit, sentia com la saliva l'abandonava per dins. Això és l'inici de Desertar. És un poema intens, un poema dens. Jo diria que necessito un lector que s'arremangui.
Vull dir, un... No és fàcil.
No, perquè no hi ha poesia fàcil. D'aquí hauríem de passar per aventura a parlar de la seva idea, d'allò que es llegir. En Arnau Pons escriu poemes, tradueix i fa crítica, i d'alguna manera aquestes tres vessants només en conformen una. Realment és un doll, no? I sempre hi ha una paraula que ell diu que de la qual sempre se'n sent completament responsable. Vull dir, qualsevol gest creatiu, traducció, creació i assaig és un acte crític. I davant d'aquesta situació de lectura, de creació, també demana un lector que s'arremangui.
Compromès.
I clar, no és que sigui difícil, però la pròpia densitat del poema demana que t'hi posis de valent.
I Sebastià, una curiositat, perquè ell, de qualque banda, tu m'ha dit si o no, que ell, que és biòleg, va decidir en un moment determinat que volia estudiar filologia o ficar-se en aquests estudis, i que a mig, com tu, li varen dir que no era necessari.
No, ell va deduir que no era necessari. No li varen recomanar, sinó que ell mateix va veure que, vull dir, pràcticament tota la seva formació, diríem, literària, que a mi em sembla una miqueta absurd diferenciar ara aquí una carrera acadèmica, científica, i un autodidactisme literari, crec que ha creat una simbiosi entre pensament científic i pensament humanístic que és prou solvent sense haver de passar per cap tipus d'acadèmia. Però no, jo no li vaig recomanar que no fes filologia.
No vas allò de no ho facis, no?
No ho facis, no. Vull dir, deu ser alguna cosa que corre, però no. Ell va decidir pròpiament, després de mirar aquí i allà, que no li feia falta, que se'n desfaria des d'aquesta perspectiva.
I Sebastià, es podria dir que Arnau Pons practica una poesia de la discreció, si bé publica poc i no participa en gaire recitals, però això no vol dir que sigui una poesia del silenci, no? Perquè, com tu dius, sempre hi ha aquest punt crític, no? Aquest punt de revolució que ell deia.
Jo diria que no, perquè mai per mai, vull dir, és molt responsable d'allò que diu i d'allò que fa, de vegades fins i tot de manera extremadament polèmica. Vull dir, és incisiu, és insidiós, i ell entén la literatura com un arrambatge. Per tant, res més allunyat que Arnau Pons que de qualsevol poètica del silenci, de qualsevol mística del silenci, de qualsevol poetització essencialista. Ell, jo crec que combregui ja és una paraula que segurament no li agradaria gens, assumeix una tradició, diríem, de, il·lustrada. El programa de ràdio li convendria molt bé, eh? Flames a la fosca. Aquest procés d'il·luminació crec que és allò que li interessa més, i per tant el silenci no hi tindria una cabuda, diríem, que fos satisfactòria des de la perspectiva de la mística del silenci.
Però sí la discreció, no? Sí, aquest perfil més discret.
Sí, ha publicat relativament poc, si te fixes només en llibres, des de Lickensaur o Intromissió, que fins i tot en algun moment rebutja, li quedarien a Desclòs, Desertar o Llum de Ganivet. Per tant, per aventura ell assumiria pràcticament 3 llibres de poesia. Però si després te fixes en la resta de tot allò que ha fet, les coses canvien. Vull dir, ha estat editor, ha estat compilador, ha estat assagista, traductor, vull dir, la feina de traductor
és també un dels grans especialistes en Paul Celan, vull dir que té una tasca darrere.
Paul Celan ha estat, jo crec que el gran desllorigador de l'obra pròpia i d'entendre de fonamentar tota una poètica de la traducció. Vull dir, en Arnau no tradueix com un fet, diríem, lateral o marginal en allò que és la seva pròpia obra. Vull dir, jo crec que traducció l'entén Arnau des de la perspectiva d'un diàleg. Ell parla de traduccions història, traduccions autobiogràfiques, fins i tot. Vull dir, hi ha una implicació i un punt de solidaritat entre qui tradueix i l'autor traduït. És com si se cercassin. I d'alguna manera, des d'aquesta perspectiva, tot queda trastocat. Arnau Pons i l'autor que
tradueix, en aquest cas Celan,
no? Que li ha tocat, a vegades diu. Les traduccions el retraten, d'alguna manera. El fa servir com a camp d'experimentació, és un lloc de memòria, és un... I no se distingeixen moltes vegades ni de l'assaig. De fet, les seves traduccions, sobretot el projecte que té en marxa des de fa 4 anys, que és traduir tota l'obra de Paul Celan, i que ja han dut 2 volums, fixeu-vos en la màquina de notes i la màquina la màquina hermenèutica que li permet cercar, trobar sentit. A més, és una obsessió, Paul Celan, en el cas de Arnau, però no, vull dir, però molt, molt meditada, no és una obsessió molt, vull dir, molt visceral, res més lluny que segons quina visceralitat en el cas de Arnau. Vull dir, és això, és una traducció que intenta no desposseir l'autor d'un discurs, sinó precisar-lo.
Sebastià, hem d'acabar perquè ja no ens queda gaire temps. Aquells que vulguin conèixer arran del que tu has dit sobre d'Arnau Pons, per on han d'entrar? Què li recomanaries?
Jo provaria Desertar, segurament, i que s'hi ferrin
i se romanguin, no?
I se romanguin bé, perquè vull dir, a vegades un lector ha de ser això, no només ha d'haver una lectura de platja, sinó una lectura de que suposi una tasca que d'alguna manera te trastoca, i això és important.
Idò, queda recomanat aquest Desertar. Sebastià, només ens queda demanar-te a qui reptes, perquè en aquest segle poètic la gràcia és que la persona que ve a parlar de poesia repti un altre poeta.
Bé, jo he pensat reptar. Si he triat un contemporani estricte, agafaré en Biel Mesquida i el posaré en aquest destret.
I d'en Biel Mesquida queda convidat. Ara veurem si accepta aquest repte.
Jo crec que sí.
Bé, de venga. Gràcies, Sebastià.
Gràcies, Sebastià.
Gràcies a vosaltres.
Bon vespre. Adéu. Fins aquí, Flames a la Fosca. Tornaran la setmana que ve, el dimarts, a les 11 de la nit, a IB3 Ràdio. Aquest cap de setmana, no ho oblideu, comptes per les.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
tenía tres hijos, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía.